Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Amb Dolors Dieuri, com sempre, fem el repàs en titulars de l'actualitat. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Comencem. Gest d'Aigua ha acordat la congelació del rebut de l'aigua. El Consell d'Administració de l'empresa mixta de subministrament va aprovar ahir la tarificació pel 2017.
El president de Gest d'Aigua ha explicat a Ràdio Calella Televisió quines són les inversions en xarxa previstes per l'any vinent. Ha anunciat també un increment del fons social per atendre casos de vulnerabilitat dels seus abonats.
Esquerra Republicana organitza per aquest vespre una taula rodona sobre la memòria històrica i participarà la que va ser fundadora del primer banc d'ADN de familiars desapareguts de la Guerra Civil i del franquisme l'any 2011.
A la iniciativa de Carme Barrot i altres li ha pres el relleu ara el banc d'ADN que sota el paraigües de la Generalitat de Catalunya gestiona des de la Universitat de Barcelona. En parlarem avui amb ella.
I mig miler d'alumnes de primària i secundària de l'Escola Fred han celebrat finalment aquest matí l'acte del Dia Mundial de la Infància que tenien previst per dilluns, però que el mal temps ha fet ajornar fins avui dijous.
Ha estat una cantata al pati de l'escola. Allà nens i nenes s'han col·locat representant un gran cort amb una pancarta en què es podia llegir la paraula estimar.
I parlarem també del Black Friday, al que diverses botigues de Calella s'hi sumen oferint descomptes i preus especials durant el cap de setmana.
És una tradició que arriba dels Estats Units i que s'està consolidant a casa nostra i ja no només entre les cadenes comercials, sinó també, com deies, el petit comerç.
Gest d'Aigua mantindrà la tarificació del subministrament d'aigua i clavegaran pel 2017. El president del Consell d'Administració i tinent d'Alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, ha avançat que una de les inversions acordades per l'any que ve es farà a la zona hotelera amb l'objectiu de garantir parcialment el subministrament en cas d'avaria. Així mateix, ha anunciat un increment del fons social de Gest d'Aigua dedicat a cobrir els impagaments d'abonats que pateixen situacions de vulnerabilitat.
Doncs sí, anem a pam. Gest d'Aigua congelarà tarifes pel 2017, ho ha avançat el president del Consell d'Administració de l'empresa mixta, en la qual l'Ajuntament de Calella hi té la majoria del capital. Albert Torrent ha explicat que l'objectiu del govern municipal és que Gest d'Aigua mantingui les tarifes sempre i quan es garanteixi el seu equilibri econòmic.
La previsió de tancament de l'any 2016 és amb un petit benefici, que l'empresa no té pèrdues, que manté l'equilibri econòmic. Com que no es puja l'aigua amb alta, es manté la tarificació de l'aigua. Exactament igual, el preu de l'aigua és el mateix, l'aca manté el cànon de sanejament, la taxa de clavegaran també es manté, o sigui, l'any que ve ha de seguir que es mantenen les tarifes pel 2017.
En el capítol d'inversions, Torrent ha destacat l'actuació que es farà l'any vinent a l'anomenada zona turística per evitar, en definitiva, que tots els abonats del sector es quedin sense subministrament quan es produeixi una avaria.
Fent un petit tram al costat de la Nacional 2, és una inversió no gaire gran i ens permetria fer una anella que si hi hagués un trencament com els que ens va passar aquest any a la banda de dalt podríem mantenir el subministrament una mica en precari però mantenir el subministrament per la banda de baix.
Torrent ha negat que les avaries que darrerament s'han produït a la zona turística, en especial a la part alta, siguin com a conseqüència d'una falta de manteniment de la xarxa o d'un excés de tensió del propi subministrament.
I en declaracions a Ràdio Calella Televisió, el president de Gest d'Aigua ha assegurat que la relació societària amb l'empresa Sorea és perfecta i que la fórmula de gestió mixta està resultant beneficiosa pel conjunt de la ciutat.
Ha posat d'exemple el cas de les reclamacions de pagaments de rebuts del 2013 que l'anterior concessionària, Aqualia, no va poder acreditar si s'havien liquidat o no. Es tractava d'un import total d'aproximadament 18.000 euros, dels quals una part ha estat assumida per Gest d'Aigua com a pèrdues. Això ha estat una decisió municipal. En la reunió d'ahir del Consell d'Administració de l'empresa mixta es va acordar ampliar el coixí del fons social per casos de vulnerabilitat. Es va obrir l'any passat amb 6.000 euros.
Es posa a disposició de serveis socials i són ells els que determinen en quins casos es fan servir aquests 6.000 euros i com que, per desgràcia, la qüestió no millora, i l'empresa s'ho pot permetre, ho hem augmentat dels 6.000 als 10.000.
El president de GestAigua ha assegurat que entre l'empresa i serveis socials de Calella estan permanentment en contacte per evitar talls de subministrament d'aquest servei bàsic a famílies que no poden pagar el rebut, i ha detallat quin és el protocol concret que se segueix.
Cada dos mesos l'empresa fa arribar a l'Ajuntament els llistats on tenen els impagats de consums domèstics, i aquest llistat va a serveis socials. Serveis socials l'analitza i fa un informe de les persones que serveis socials té constància que tenen dificultats, i llavors li remeten a l'empresa dient pues, en aquesta persona, en aquest, no se'ls hi talla l'aigua per qüestions socials i es manté el subministre. Això és independentment de que després com es pagarà la deute que genera l'impagament.
L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Calella informava fa uns dies que ha concedit en el que portem d'any més de 500 ajudes a famílies per pagar les factures de serveis bàsics, entre els quals la de l'aigua.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
La secció local d'Esquerra Republicana a Calella organitza per aquest vespre la cooperativa L'Amistat una taula rodona per abordar qüestions de la memòria històrica i de les conseqüències de la Guerra Civil i la dictadura franquista.
40 anys després de la fi del franquisme, encara hi ha famílies que avui busquen un avi, un pare o un tiet que va desaparèixer i del qui encara no n'han pogut recuperar les restes. Ha estat a principis d'aquest mes de novembre quan s'han començat a citar els familiars de desapareguts durant la Guerra Civil i el franquisme per recollir los mostres d'ADN per poder-los comparar amb les restes òssies trobades o exhumades arreu del país. És la posada en marxa de l'esperat programa d'identificació genètica a través de la creació d'un banc d'ADN impulsat en aquest cas per la Generalitat de Catalunya i que gestiona la Universitat de Barcelona. És un assumpte de dignitat humana, de respecte i de memòria històrica que avui es posa sobre la taula a Calella, en la taula rodona a la que hi participaran Toni Bou, coordinador d'Esquerra de la Causa, Lluís Companys i del grup de memòria històrica d'Esquerra, Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, Anna Grau, filòloga, editora i filla del professor i escriptor calellenc Francesc Grau i Viader.
I Dolors també, Carme Barrot, fundadora del Banc d'ADN de Familiars de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura Franquista, que es va crear l'any 2011 i el que li ha pres el relleu al Banc d'ADN de la Generalitat. Avui ens acompanya a l'Info Migdia, Carme Barrot. Benvinguda i gràcies per atendre'ns. Veiem, per tant, que ja s'estan fent els passos perquè aquestes famílies puguin finalment acomiadar-se, oi, dels seus difunts?
Doncs sí, exactament. Hi vaig veure la notícia de que realment doncs, a la Vall d'Hebron, en aquests moments, que són els que porten el banc de la Generalitat, doncs estan ja començant a fer les primeres extraccions, cosa que m'alegro moltíssim, i a veure si així comencem ja a posar la roda en marxa per fer les identificacions i poder retornar als familiars.
La creació d'aquest banc d'ADN de familiars va ser una iniciativa conjunta amb Roger Heredia i també Marc Antoni Malagarriga, pensant en, diuen, 4.600 famílies catalanes, no?, que busquen algun parent desaparegut durant aquesta època.
Sí, aquesta és la xifra que quan nosaltres vam començar el 2011 és la xifra que hi havia. Hi havia molta gent que encara no havia donat d'alta als familiars a la llista de desapareguts. Jo crec que durant aquests 5 anys que hem començat nosaltres, una de les coses que anàvem dient a la gent és doneu d'alta als familiars, penseu que és el primer pas, que és la cosa que s'ha de fer. Jo crec que ara en aquests moments ja devem estar, si no els 4.700, poc en deu faltar si no els superem. I, bueno, són molta gent que ha perdut els familiars, que són desapareguts i que... al contrari que diuen alguns dels nostres polítics, no volem obrir ferides, sinó que volem és tancar-les d'una vegada, que jo crec que serà la forma de tornar als familiars. Serà la forma de poder arribar a tancar ja ferides que fa molt de temps que estan obertes.
Aquesta recollida de mostres d'ADN de familiars es fa de manera gratuïta.
Sí. No et puc explicar ben bé com els estan fent ells, jo només sé pel que he vist i les nocions que en tinc. El que fan és, han de donar-se d'alta, aquestes persones del Vall d'Hebron que se n'encarreguen es posen en contacte amb els familiars, els citen, em sembla que és en el CAP o més pròxim o en un CAP de referència de la zona i van a extreure aquestes mostres. Ho fan a nivell de saliva, és un mètode com un altre que pot funcionar molt bé i és completament gratuït. Se n'encarrega a nivell de la Conselleria de Sanitat de fer aquestes extraccions, que, pel que jo tinc entès. I, bueno, és un sistema molt bé i que l'avantatge és que arribaran amb facilitat a totes les famílies.
Quin canvi s'ha produït en la nostra societat perquè finalment s'hagi posat fil a l'agulla en aquesta recuperació de la memòria històrica, de tancar el record i no pas obrir ferides? Què és el que ha canviat a nivell social, ciutadà, també polític, perquè s'enfili i s'abordi d'una manera clara aquesta qüestió?
Doncs jo crec que han canviat diferents coses. La primera és que la gent ha començat a perdre la por. Ha començat a perdre la por de parlar del tema, de que, home, doncs jo tenia un familiar desaparegut. Comencen a obrir-se i a dir realment el que hi havia, el que va passar a la seva família. Això per una banda. Per una altra, a nivell polític, jo també crec que han començat a canviar les mentalitats i comencen a veure que no és tabú parlar de la guerra. Es pot fer i es pot fer d'una forma tranquil·la, relaxada i sense que hi hagi d'haver cap daltabaix de cap mena. Jo crec que aquests són els dos principals punts i després hi ha un a nivell a favor vostre també dels periodistes que heu començat a parlar-ne, a donar-ne difusió, a parlar-la com un tema ja normal i això també ha ajudat que estiguem en el punt on estem en aquests moments.
I de fet la qüestió el que també té i podríem dir en contrapartida és que li cal posar-la en marxa amb una certa premura, no? Perquè
això sí.
Perquè les persones que poden ara mateix que es confirmi, no, la identitat d'aquestes restes òssies són persones que també és gent gran i és aquesta la principal dificultat, no, de que s'ha d'enllestir aquest procés d'una manera ràpida.
Aquest és el principal problema i pel qual vam començar a fer el banc a l'UB, precisament perquè Generalitat en aquell moment no ho veien factible o pels motius que fossin. La gent que genèticament era més idònia per poder-los arribar a identificar els desapareguts tenien unes edats, pensem que fa 80 anys que es va acabar la guerra. El més jove devia de tenir 80, en aquell moment 75, doncs clar, necessitàvem començar ja sense esperar el que van dir. Per tant, ja portem 5 anys més de retras, però hem començat ara, bueno, necessitem rapidesa, perquè els més grans són els més idonis, tant a nivell genètic com a nivell de la informació que ens poden facilitar del que hi hagi d'aquests desapareguts. Característiques físiques, els coneixements que els hi van transmetre les familiars, tot això és el que necessitem recollir per arribar-los a identificar i, per tant, tenen unes edats, necessitem recollir-ho el més aviat possible i el més ràpid.
Senyora Barrota, sí. aquest seria el primer pas i de fet s'ha d'acompanyar d'un altre, que és el de la localització també de l'obertura de fosses comunes.
Sí, sí. Ara el que hem de... aquest és un pas que no es pot enrere més, per això millor que ja hagin començat i ja vagin per feina, i això d'anar acompanyat per, com bé dius, localitzar, exhumar i estudiar les restes. I un cop estiguin estudiades, comparar amb la informació que estan obtenint a nivell dels familiars. I un cop així, obtindrem les identificacions i es podrà retornar al familiar. A mi m'agradaria poder-los retornar, o m'agradaria que els hi poguessin retornar als fills dels desapareguts o a les persones o als germans, però hem d'esperar una mica. Per desgràcia, no és una feina que vagi molt ràpida, necessita el seu temps per fer-se ben feta. Per tant, dic que, menys mal que han començat ja, i com més ràpid vagin i més informació obtinguin, molt millor.
Parlàvem, senyora Barrot, parlàvem també del paper de l'administració, que fins fa poc temps no ho tenia clar, tot i que ara des del govern català hi han diferents conselleries implicades, no? Hi ha Salut, com ara comentava, per les proves d'ADN, però també hi ha Afers Exteriors.
Sí, perquè en realitat la part de les fosses, tot el que és el memorial, depèn d'Afers Exteriors. Ells són els qui, des del bon principi, els que ho gestionen i el que organitzen tot, i són els que es van posar en contacte amb Sanitat per una banda, amb Justícia per una altra, per poder a utilitzar les eines d'aquestes altres dues conselleries per poder arribar a fer les identificacions i els, de tots els estudis, tant a nivell sanitari pels familiars com a nivell judicial, fent servir tota la part d'antropologia forense per a les restes òssies, per a l'estudi de les restes òssies. Són dos banques que han de funcionar primer per separat, però a la llarga acabar fent les identificacions, que suposo que les durà a terme la Conselleria d'Exteriors, que és l'encarregada final de tot el procés.
I suposo, senyora Barrot, que no els poden titllar a vostès com a cofundadors d'aquest primer banc d'ADN de familiars de víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura, de posar en marxa un procés, diguéssim, i insòlit, o que estigui fora de lloc, perquè hi ha altres estats que també han iniciat projectes similars de recuperació de la memòria.
Sí, hi ha d'altres estats que ja ho han fet, i que, no, senzillament nosaltres el que vam fer és adelantar una feina, a començar una feina abans de que la comencés el qui l'hauria d'haver fet des d'un bon principi, i no ara, sinó ja fa 20 anys potser, però, bueno, ells han fet, perdona? Ells el que han fet és senzillament agafar les rendes, a posar-se al davant, que és el que haurien d'haver fet, i tirar endavant. Nosaltres m'agradaria pensar que hem contribuït a iniciar-ho, i amb això ja n'estic prou contenta si aconseguim la finalitat que volem, que és la identificació.
Avui, senyora Barrot, compartirà taula amb el Toni Bou, que és el coordinador d'Esquerra de la Causa, a Lluís Companys, podríem dir que és un dels símbols, no, d'aquesta resistència catalana.
Pues sí, em fa molta il·lusió, la veritat, perquè és... A veure, és un altre punt que no és que no m'enganxa directament, però sí que és una altra forma de poder arribar a la normalitat, i és la querella amb l'anul·lació de tots els judicis, amb eliminar tota aquella part de... Anava a dir barbària, no sé exactament si seria el nom correcte, de tot el que es va fer en nom d'unes persones que es van aixecar amb veu de gorra sobre el poder legal que hi havia en aquell moment, i que van fer les bestieses que van arribar a fer, i els judicis que van arribar a fer, i les desaparicions que van arribar a fer, que, bueno, els historiadors ho explicaran més bé que jo, però que és realment una cosa bastant, com diríem, irreal i il·lògica, i per mi condemnable totalment. Per tant, és una forma de poder arribar a la normalitat, penso jo. Pena que hagi de fer d'aquesta forma, però és una forma d'arribar a la normalitat.
I quedarà dit també en aquesta conferència, en aquesta taula rodona que es fa avui a Calella, impulsada per Esquerra Republicana. Senyora Barrot, gràcies també per atendre i per acompanyar-nos avui a l'Infolícia.
De res, gràcies a vosaltres.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Moltes ciutats catalanes han avançat uns dies al tret de sortida de la campanya de Nadal per fer-la coincidir amb el divendres negre tradicional als Estats Units, i que ha creuat l'Atlàntic per instal·lar-se també a casa nostra com una gran jornada de compres.
El Black Friday anima el consum oferint preus especials amb descomptes que poden anar del 20 al 50% en funció, això sí, del producte, també de l'establiment. Si bé fins l'any passat eren les grans cadenes comercials les que majoritàriament li obrien la porta, aquest any també s'ha extès al petit comerç de ciutats com poden ser la nostra, com pot ser Calella. De fet, des d'Interesport Marquès, ja des d'avui, també fins dissabte, celebren el Black Friday amb un descompte general del 20% en tots els productes de la botiga. A més, amb totes les compres donen xecs regals de diferents valors segons l'import de la compra. Ho ha explicat l'Alfons, d'Interesports Marquès Calella.
Doncs, en principi, el que fem és un 20% en tota la botiga, en tots els articles. I després també donem un xec regal per les properes compres, que si compres 50 et regalem un xec regal de 5 euros, i si compres per més de 100 euros et regalem un xec regal per una propera compra de 10 euros. Això a part del 20% que també farem a la promoció. I és una manera d'incentivar el començament de les festes de regals de Nadal, i la veritat és que ens va molt bé.
És el segon any, expliquen des d'Interesport Marquès, que s'afegeixen al Black Friday. Un altre establiment de Calella que també s'hi suma és la botiga del Barça. Serà demà divendres i també dissabte, quan es podrà comprar qualsevol producte de la botiga amb un 15% de descompte. És la primera vegada i servirà per comprovar si realment s'incrementa el nivell de vendes, tal com reconeix el propietari de la botiga, Jordi Serra.
Avui en dia tothom ho fa i nosaltres, bueno, el que fem, l'aposta és posar tota la botiga amb un 15% de descompte durant aquests dos dies. Al tindre altres botigues, tinc una altra botiga del Desigual, allà aquesta marca va apostar molt, per això ja fa un parell d'anys que allà ho fan. Aquí en el Barça serà el primer any que ho fem. Te vull fer la prova aquest any a veure si realment val la pena fer-ho això o no.
Doncs amb vistes al Black Friday de demà, del tot el cap de setmana, en funció de la botiga, l'Agència Catalana de Consum fa una crida a la despesa responsable per evitar fraus. Aconsella, en el cas de compres per internet, que es comprovi que s'estan utilitzant plataformes de pagament segures.
I mig miler d'alumnes de primària i secundària de l'Escola Freta han celebrat finalment aquest matí l'acte del Dia Mundial de la Infància que tenien previst per dilluns, però que el mal temps ha fet ajornar fins avui. Ha estat una cantata al pati de l'escola i els nens i nenes s'han col·locat representant un gran cor amb una pancarta en què es podia llegir la paraula estimar. Ens hem traslladat fins allà per viure l'ambient amb què s'ha viscut, una activitat que els alumnes preparen durant les setmanes prèvies.
Avui l'Info Migdia s'ha traslladat fins al pati de l'Escola Freta de Calella, en aquest cas per assistir al Dia Mundial de la Infància, un acte que s'havia de fer el passat dilluns, però que finalment se celebra avui a les 12 del migdia. I ens acompanyen dos alumnes. Primer de tot, dieu-me els noms i els cursos que esteu fent.
Pol Estany, i vaig a 6è B.
Oriol Guades, i vaig a 6è B.
Molt bé, doncs parlem d'aquest acte que feu avui aquí al pati, que de fet és la significació, una cantata d'un tema, d'una qüestió que ja heu tractat a l'aula, oi?
Sí, cada any fem un tema diferent i aquest any fem un tema de ser estimat.
I com l'heu tractat? Què és el que heu fet?
Un dia vam parlar a classe, a l'hora de tutoria, de tots els drets que tenen i que hem tingut molta sort d'estar aquí.
Per tant, vosaltres ja us conscienceu una mica dels problemes que hi ha a la societat, no?, amb els infants?
Sí, sí, ara amb el tema dels refugiats i tot. Ja. Que hi ha gent que és molt pobra i que necessita aliments i nosaltres que estem molt bé on hem viscut.
I nanos, no? Nanos com vosaltres, amb la vostra edat, que han de marxar del seu país i que venen aquí i que, a més, no, potser no els acollim com els hauríem d'acollir, oi?
Sí. Alguns països no els volen i pues, jo crec que estaria bé acceptar-los aquí a Catalunya perquè necessiten molta ajuda.
Per vosaltres ha estat una bona experiència, no? Cada any aprendre i ser conscients de la realitat, no? Un cop sigueu més grans.
Sí, sí.
Parlem del gran recapte d'aliments, perquè vosaltres aquests dies, les vostres famílies també, heu portat aliments aquí a l'escola, oi?
Sí, vam portar per al gran recapte, jo vaig portar una llauna de conserves, de tomàquet i de coses aquestes. I, bueno, tothom va portar, crec. Tenim capses plenes, hi ha molt de menjar. Vol dir que som molt solidaris.
De fet, l'altre dia dèiem que gairebé una tona d'aliments que heu recollit els alumnes de l'Escola Freta.
Sí, bastant.
I cada any hi participeu i us agrada aquesta iniciativa de celebrar el Dia Mundial de la Infància?
Sí, ens agrada perquè és com per la gent pobra que no...
La gent que no té recursos, no?
Sí, fer alguna cosa per ells.
Molt bé, doncs gràcies i ara aneu cap allà que heu de participar a la cantata, oi?
Sí, adeu.
Adeu.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda es fa una nova edició del Tast Solidari Vi per Vida, que recapta fons per la investigació contra la metàstasi del càncer. És el tercer any que s'organitza, Dolors.
És un tast de vins planer apte per tothom, amb 5 vins de la terra i fàcils. Aquest any, entre copa i copa, es projectaran vídeos gravats amb gent famosa de la ciutat. Un muntatge especial que ha explicat l'impulsor de la iniciativa, Quim Seguí.
És molt maco, perquè vull dir, la gent entra i troba tota la sala polivalent de la Llobet, totes les taules posades, tot de cadires, cadascú amb la seva sincopa Riedel, la seva aigua, i es fa impressionar molt perquè hi ha molta copa, molta taula, tot ocupat, i bé, doncs la gent s'assenta i comença una mica la presentació de lo que és el projecte, i llavors en Xavier Iala, que és el president de l'associació Vi per Vida, pues, fa el tas als 5 vins. I bueno, es va barrejant audiovisual, s'explica també una mica el celler, depèn de l'any, vull dir, no es fa sempre el mateix.
L'any passat van recollir uns 1.500 euros, 1.580 euros en concret. L'aportació per anar-hi són 5 euros que es destinen a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona. També es pot pagar l'entrada, encara que no es vulgui fer el tas de vins. Hi haurà servei de ludoteca pels pares i mares que hi assisteixin amb els seus fills. Quim Seguí ha explicat que el 90% de la gent que va al tas de vi per vida és de Calella o hi té familiars i amics, i que això diu molt del caràcter solidari de la ciutat.
Crec que Calella, si no és la primera, no es deu allunyar gaire de ciutat solidària, crec jo. Llavors, doncs, això s'ha notat, evidentment. Els calellans s'han posat molt, estem molt contents.
Al TAS també hi participen alumnes de l'Institut Bisbe Sivilla. A cada taula hi ha un alumne que serveix el vi tal i com es fa als restaurants de màxima categoria. Els tiquets es poden comprar a Fruit Secs Tolsà, al restaurant Sapore d'Itàlia, tots dos al carrer Sant Joan, també a l'Institut Bisbe Sivilla i al restaurant Diagonal de Pineda de Mar.
El grup Avimultor celebra aquest cap de setmana dues efemèrides importants, d'una banda la que serà la seva sortida número 250 i de l'altra el seu 47è aniversari. Es farà tal i com ja és una tradició amb una finca privada de Santa Susana.
El president del grup Avimultor, Jaume Pruna, ha explicat que l'esmorzar d'aquest diumenge servirà d'homenatge a tots els socis fundadors de l'entitat que ja no hi són i també de retrobament dels membres actuals.
Però és important que n'hi hagin uns quants que encara som pioners d'aquest afer d'organitzar el grup Avimultor, i ens fa il·lusió trobar-nos aquests dies per compartir el pa al vi al motor una vegada més. I recordar també, recordar els que ja no hi són, precisament a la finca on tenim, que és el senyor Pi de Santa Susana, pues, fa 15 dies que ens ha deixat, i doncs també li farem un petit homenatge de respecte i de dol. I en fi, compartirem, com hem dit, el pa, el vi i el moltó.
Un cop acabat l'esmorzar, es farà entrega d'un obsequi a la trentena d'assistents que s'han previst que hi participin.
Hem preparat, com no, també un regal per a tots els membres de Pa, Vi i Moltó, que consisteix, doncs, en una rajola al·legòrica al fet de l'esmorzar. Tenim tres o quatre personatges a dintre aquesta rajola, que us en farem arribar una amb molt de gust. I, en fi, tot això fet amb ganes, amb alegria, amb un esperit obert, amb aquesta il·lusió de com si tinguéssim encara 20 anyets, doncs ens va de perilla i ens ho passem molt bé.
Els membres del grup Avimultor ja preparen les activitats del Nadal, entre les quals destaquen la representació del pessebre vivent i la cercavila de l'home dels nassos.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Després de les precipitacions d'ahir a la tarda, que van anar acompanyades amb tempesta aquí al Maresme i que van arribar fins als 20 litres per metre quadrat, avui s'espera una situació meteorològica molt més tranquil·la. La pertorbació s'allunya i això farà que, a mesura que avanci el matí, les clarianes vagin guanyant protagonisme. Sobretot serà de cara a aquest migdia i primeres hores de la tarda, quan l'ambient es farà més assolellat. De tota manera, encara estem sota els efectes d'un embussament d'aire fred en alçada i, per tant, no acabarà de fer net del tot. Altre cop, durant la tarda, les nuvolositats s'incrementarà, formada principalment per núvols mitjans i, per tant, sense precipitacions en el dia d'avui. Els vents ja força més afeblits, avui més variables, de l'oest-nord-oest al llarg d'aquest matí, giren cap a sud-oest aquesta tarda, i la situació marítima, que també ha d'anar millorant el seu estat, tot i que amb molta mar de fons avui a tota la costa maresmenca, sobretot fins al migdia, primeres hores de la tarda aproximadament. Pel que fa a les temperatures, han baixat aquesta passada nit i avui les màximes també seran més baixes respecte a les d'ahir, amb valors que quedaran al voltant dels 16-17 graus a molt estirar. Pel que fa a la previsió, de cara a demà divendres, tot apunta que continuarem amb un temps força tranquil. Podrem tenir alguns núvols, tant al matí com durant la tarda, però en conjunt, sobretot al migdia, primers hores de tarda, esperem un ambient força assolellat, amb unes temperatures que de nit es mantindran més o menys com avui, podem baixar una mica però poca cosa, les màximes tampoc han de variar gaire, i altre cop tindrem valors al centre del dia entre els 14 i els 16-17 graus a molt estirar. Pel que fa als vents, doncs de cara a demà continuaran fluixos, variables, la situació marítima més tranquil·la, amb arrissada i petites àrees de marejol poc importants. Al cap de setmana, dissabte, s'espera que altre cop la nuvolositat augmenti. Això farà que pugin una mica les temperatures mínimes, però també per contra baixant les màximes, amb un ambient de tardor relativament fred. Fins i tot al centre del dia, màximes que amb prou feines passaran dels 14 o 15 graus, i això ens portarà, aquests núvols ens portaran durant la tarda, sobretot el risc d'alguna precipitació, creiem que feble, poc important. Per tant, precipitacions no massa destacables les que tindrem dissabte. Diumenge, altre cop, tot i que hi haurà alguns núvols, no esperem pluges i les temperatures durant el dia pujaran lleugerament.
Arriben les notícies en xarxa edició migdia. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.